Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dijous 7 d'agost de 2025, que engeguem ara i arriba a porta a les 12. Un Gamma Extra d'estiu que fem possible Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Un dia més.
Som-hi. 3 hores de ràdio per davant, 3 hores fascinants, que esperem que vosaltres també trobeu interessants. Nosaltres ho intentem cada dia perquè ens acompanyeu setmana rere setmana aquest estiu 2025. I com sonarà aquest dijous? Doncs d'aquesta manera, així que acabem el sumari, la meteo d'aquest dijous i una mirada al que ens depara els propers dies, així com un pas ràpid pel quiosc digital per situar aquest matí de dijous. Pels vols d'un quart de 10 ja sortim al carrer, deixem l'estudi. De fet, qui ho fa és l'Enric Vidal, el nostre reporter de carrer, que sempre ens descobreix coses que passen a Vilafranca. Aviam on ens durà avui.
A 2:15, primera cita amb l'actualitat amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca i tot seguit tindrem la visita del nostre sommelier de confiança, el Xavi Martí, amb la seva secció, l'experiència del vi, on desmentim o informem sobre aquelles coses que a vegades desconeixíem del sector vitivinícola i les posem sobre la taula. A les 10, breu aturada també per a l'actualitat, amb els serveis informatius de Catalunya Informació, i a les 10 i 7 aproximadament ens visitaran el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes amb la seva secció Tal dia com avui per esbrinar que era notícia fa X anys i per portar doncs, aquests titulars cap al present i fer una mica de tertúlia. A 2:15, novament, connectarem amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca i després tindrem la secció més cinèfila d'aquí, del Penedès Gamma Extra, de la mà del Ferran Segura. Repassarem les darreres estrenes cinematogràfiques i la cartellera de la setmana, tant del cinema Kubrick com de les sales Así.
I aquest dijous, primer dijous d'agost, buscarem una tradició divertida arreu, farem quilòmetres si convé, la compartirem amb vosaltres a partir de les 11:06, després del butlletí de notícies, i serà l'excusa per obrir línies, per engegar el concurs d'aquest dia i parlar amb vosaltres, recollir opinions i parers diversos que compartim i que us serveixen per aconseguir número 1 pel sorteig d'una caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, un dels 3 socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que patrocinen aquest concurs i que farà que el guanyador o guanyadora dissabte pugui recollir a mercat aquesta caixa de préssecs. A 11:45, 5 minuts per posar-nos al dia abans d'acomiadar-nos i del Penedès migdia, el flaix informatiu, i acabarem amb música, bona música sempre, en aquest cas dels 90. Passem pel quiosc digital, cobrim cada matí amb l'Ara, titula així: aquest dijous els accionistes del Sabadell avalen la venda de TSB i compliquen l'OPA al BBVA. L'operació rep un suport del 99,7% i reforça la posició d'Oliu. La Junta prova repartir un megadividend de 2.500 milions. La imatge brutal és una imatge aèria d'aquest gran incendi que devasta Occitània. Els aranzels entren en vigor sense la lletra petita. El PP branda el fantasma de Huawei contra Sánchez i Collboni prohibirà les rutes de borratxera per Barcelona.
Vinga, va, seguim amb el Periódico de Catalunya i és que els accionistes reforcen el Sabadell davant de l'OPA del BBVA. La foto de portada dedicada amb que Espanya aposta pel caça europeu. Informàtics i empleats de la banca, els professionals més beneficiats per la intel·ligència artificial. Trump s'obre a reunir-se amb Putin i Zelensky per posar fi a la guerra. I Barcelona veta les rutes de la borratxera a tota la ciutat durant les 24 hores.
El Punt Avui parla d'urbanitzacions a mitges. A Catalunya hi ha 1.500 urbanitzacions i gairebé la meitat tenen dèficits urbanístics. Els ajuntaments reclamen canvis en la nova llei. També destaca un mort en un incendi a Occitània. Barcelona foragita les rutes d'alcohol. Titula també una crònica Hiroshima i les lliçons ignorades, i és que el Japó ha commemorat els 80 anys de la bomba atòmica enmig de noves guerres convencionals i aranzels al món. I el titular de l'Esportiu, d'una entrevista a Sílvia Domínguez, exjugadora de bàsquet, destaca en aquesta frase: amb els anys he anat transformant l'exigència.
I acabem amb La Vanguardia de Catalunya, que titula també que Trump i Putin plantegen reunir-se per posar fi a la guerra d'Ucraïna. El president rus rep l'enviat especial de la Casa Blanca i accepta la proposta de Washington d'una trobada personal. La foto de dalt dedicada, en aquest cas, a les obres del Camp Nou, i és que hi ha un pla per tornar a l'estadi amb 27.000 espectadors. I una foto també, una altra, dedicada al pitjor foc a França des del 1949. De moment ja hi ha més de 16.000 hectàrees cremades pels vols del sud de França. I a més, també es destaca a la dreta que la Junta del Sabadell aprova la venda del TSB i complica l'OPA del BBVA, i Jumella veta les celebracions musulmanes en locals públics amb un pacte entre PP i Vox.
Minut i mig per arribar a un quart de deu. Com serà el temps d'aquest dijous 7 d'agost, Marc?
Doncs serà un dia molt tranquil. Novament ens llevem amb el domini majoritari del sol, amb quatre pinzellades de núvols alts aquí al voltant de la Vegueria Penedès. Poca cosa, que de cara al migdia desapareixeran per complet. Tindrem una jornada completament serena, assolellada. Temperatures que avui ja pujaran. Ahir vam tenir una petita treva, però avui els termòmetres tornaran a enfilar-se i les màximes en molts casos ja superaran aquests 32-33 graus. Tot plegat també amb un ambient bastant assolellat cap a la resta de comarques, potser més núvols cap al Pirineu, sense precipitacions, i de cara als propers dies es mantindrà aquesta tendència de temperatures cap a l'alça, sense pluges, i potser més núvols de cara al cap de setmana, però poca cosa.
Anem cap a una onada de calor?
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, estaríem parlant d'una onada de calor a partir de dissabte, diumenge, dilluns. Penseu que l'onada de calor s'aplica quan les temperatures pugen, en aquest cas al Penedès, per sobre d'aquests 34 graus durant més de 3 dies consecutius. Pot ser que passi de cara als propers dies, ho haurem d'anar seguint amb atenció, però segur que hi haurà aquesta onada de calor, serà cap a les comarques de Ponent i també en punts de l'Empordà.
Demà hi tornem i afinem la previsió del cap de setmana. Ara tombem una mica pel Penedès.
Som-hi, ara mateix tenim 21 graus a Vilafranca, també 21 a Mediona, 24 a Cubelles i 23 al Vendrell.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Els dijous, ben d'hora, quan els carrers amb prou feines hi estan posats i circula algú, l'Enric Vidal surt al carrer per acostar-nos a activitats i coses que passen a Vilafranca. Enric, bon dia.
Què tal, Sílvia? Molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Bé. On et trobes avui?
Doncs mira, avui, tot i que estiguem al mes d'agost, hi ha alguns casals d'estiu que encara que la majoria acabin al mes de juliol, quan acaba el mes de juliol, hi ha alguns que al mes d'agost encara continuen la seva activitat. I avui ens hem desplaçat fins a les instal·lacions de la Fundació L'Espiga, aquí sortint de Vilafranca del Penedès, per conèixer una mica el Campus Estim. És un d'aquests casals d'estiu que allarga fins al mes d'agost i que, de fet, l'any passat hi vam venir, ens van acollir la Mar de Bé, i enguany també, doncs, la David José també ens torna a acollir. Què tal? Com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, David, parla'ns una mica d'aquest Campus Estim, no? Allargueu fins al mes d'agost, però ara comentarem una mica aquest tema de les dates. Parla'ns una mica de Campus Estim, les sigles d'aquest Estim
diuen molt, no?, de què és aquest campus, David.
Correcte. Nosaltres, bueno, les cicles són Science, Technology, Engineering and Arts and Maths, que, bueno, és una disciplina que ja va aparèixer fa uns anys, que el que busca és ensenyar, doncs, totes aquestes disciplines educatives que abans es feien com a bolets, no?, que cada un feia classes de mates, classes de ciència, classes de tecnologia, doncs ensenyar-les de manera global. Buscar activitats, buscar jocs, buscar coses que permetin treballar-les tocant totes les àrees possibles perquè el coneixement estigui el més integrat possible. I una mica és el que intentem fer aquí, ho fem a través de la robòtica, que nosaltres durant l'any també som robòtics Penedès, i llavors ens aprofitem ja tots els coneixements de robòtica educativa que fem, que s'engloba dintre l'STEAM, i a part també creem, durant el casal, fem activitats de ciència, de magnetisme, de crear un slime, bueno, una miqueta de tot química, toquem una miqueta de diverses branques i fem diversos jocs i activitats relacionats amb això. Un casal un pèl diferent, no? Potser, David, doncs, és a dir, suposo que també feu la típica activitat, no?, que si piscina, que si, perquè és un casal d'estiu al cap i a la fi, els nens volen també, doncs, fer activitats, però suposo que la gran majoria d'activitats també van entorn a aquest STEAM, que al cap i a la fi és una ciència, podríem dir, un mètode innovador, no? Potser que els nens no estan acostumats, potser, a les escoles en el seu dia a dia.
Bueno, la veritat és que també val a dir que cada vegada s'està introduint més i cada vegada està més conegut. Per exemple, ja dic, nosaltres que fem la robòtica, doncs, s'engloba totalment dintre una activitat STEAM, i hi ha moltes escoles que ja ho apliquen, doncs, cada vegada, no?, té més recorregut. Nosaltres, evidentment, el que dius, som un casal a l'USO, que fem piscina, fem jocs, fem lleure, fem una mica de tot, però el nostre dret distintiu, doncs, són això, són aquestes activitats d'STEAM, i de la mateixa manera que un casal fa dansa o un altre fa futbol, doncs nosaltres el punt diferencial és STEAM. Després, el que tu dius, piscina, inflables, sortides, excursions, una mica el clàssic, però amb el punt diferencial que tenim, que és aquest.
Em sembla que avui feu sortides, precisament, no? Una de molt xula que m'has comentat, que em sembla que tots els nens hem anat a un indret que em sembla que avui hi aneu, no?, a algun dels grups d'aquí de l'STEAM, David.
Exacte, avui justament el grup de grans del Planeta Màgic, que és una de les sortides més xules. Els petits ja hi van anar les primeres setmanes, si no m'equivoco, i avui els petits, per exemple, fan una excursió per un parc d'aquí a la vila, o els mitjans se'n van al centre a fer un joc de pistes. Avui, el dijous, normalment és dia de sortides i excursions.
Som aquí a la porta de la Fundació L'Espiga. David, anem cap a una mica, cap a la zona on hi ha els nens, de moment. Et vaig preguntar una mica aquest tema de les dates, no? Perquè molts casals d'estiu doncs comencen a finals de juny, acaben a finals de juliol. Vosaltres acostumeu a allargar fins a la primera quinzena d'agost, fins al 14 d'agost, enguany, 15 festiu. Com és que allargueu aquest casal i com va aquest d'agost, no? Perquè veiem, déu-n'hi-do els nens que hi ha. Potser a l'agost, potser molta gent es pensa que disminueix molt la demanda de nens i nenes, però déu-n'hi-do, i continueu mantenint els grups aquí a l'estiu.
Sí, la veritat és que aquest any ha anat especialment, tenim bastanta gent. Aquesta setmana estem vora els 90 infants, que per una setmana d'agost la veritat és que està molt bé. I, bueno, el sentit de fer-ho és que segueix havent moltes famílies, no?, que tenen la necessitat, i nosaltres, pues, tot el que puguem ajudar a la conciliació familiar, que al final és el que molta gent ve als casals d'estiu, a part que, bueno, l'estiu és molt llarg i també està bé que els nens facin coses, nosaltres tenim la disponibilitat de fer-ho, l'Espiga ens deixa fer servir les instal·lacions, i, per tant, doncs, ho allarguem fins al 15. Després, a partir del 15, hi ha famílies que també ens demanen allargar, però aquí ja sí que nosaltres ens descansem, de fer vacances tots, i també creiem que fins al 15 està bé. Després, aquí, i el que dèiem abans, ja entrem en modo festa major i ja tot és una altra història.
Ens anem apropant cap a aquesta zona de vista mentre pregunto aquesta tasca dels monitors, no? Evidentment, són setmanes de molta intensitat, seguir el ritme dels nens tampoc a vegades no és fàcil perquè tenen una energia descomunal, podríem dir, si no. Com és aquesta tasca dels monitors, no? Veiem que ja des de primera hora també estan tombant per aquí. David, com és aquesta tasca dels monitors, com és coordinar-ho, no?, tot això, en aquest cas a l'STEAM?
Bueno, aquí hi ha molta feina prèvia de preparació i sobretot uns monitors boníssims que jo sempre poso un valor perquè realment fan una feina espectacular, com dius tu, i jo crec que el tret diferencial de qualsevol casal d'estiu és tenir bons professionals educadors. Nosaltres aquí tenim gent molt preparada, molt formada, amb molts anys d'experiència fent de monitors. Un dels punts que dic en valor del nostre casal és que intentem fer una barreja molt, molt amb cap de nanos joves, amb, com dius tu, molta energia, moltes ganes, però també gent més veterana, que potser a l'hora de córrer no s'hi posa tant, però és més organitzativa, té el cap més com van les coses, i bueno, intentem que les barreges dels equips formin així, i sobretot intento jo sempre posar en valor la feina dels esplais. Pràcticament tots els monitors que tenim aquí són de mitjep cau, gent que ha tocat i ha estat en caus o esplais, i això fa, doncs, que, bueno, ja vinguin amb unes coses apreses, no?, que crec que és un punt afegit i un bon valor.
Clar, suposo que els monitors també han de tenir un mínim coneixement també de les activitats que es fan. No sé si feu una formació prèvia o no sé com ho feu. Potser no només la feina dels monitors és durant les setmanes de casal, sinó que potser també t'anava a preguntar la preparació que es fa de tot plegat, d'activitats, perquè no és arribar el primer dia de casal i, escolta,
Està tot muntat, això. Hi ha molta feina al darrere, també, no? Moltíssima, moltíssima. Nosaltres, de fet, el que fem és treballem amb un equip de responsables, és a dir, nosaltres dividim el casal en quatre grups d'edat, doncs hi ha un responsable de cada grup, més jo i el Rai, que som els que més els organitzadors a l'ombra, diguem-ne, i entre el que fem és muntar-ho durant l'any. Nosaltres, de cara al gener, ja comencem a preparar tot el casal, a preparar sortides, a preparar activitats d'estim, a provar-les, tot, etc. I després, un cop ja tenim ja ens estem acostant a l'inici, dos setmanes abans de començar el casal, fem una reunió amb tots els monitors que treballaran aquell any. I allà és on filem ja prim, què farem aquest joc de lleure, aquesta activitat aquí. És a dir, ja hi ha el gruix a nivell estructural muntat, però allà és en matí i tarda, en un dia sencer, diguem-ne, és on muntem i preparem totes les activitats.
David, treballar amb nens és cansat a vegades, és déu-n'hi-do, i seguir el ritme seu, però també gratificant, no? Suposo també, a veure com també doncs, els nens poden també gaudir d'activitat a l'estiu, no? Que és potser el principal inconvenient dels pares, deixar els nens a casa mentre treballen. Suposo que també molt gratificant doncs, que puguin estar aquí amb uns monitors, com deies, formats, que puguin córrer, que puguin gaudir, que puguin aprendre, no? També suposo que és gratificant això, no, David?
Bueno, és genial. Jo sempre tinc monitors aquí que em diuen jo vinc perquè és que m'agraden els nens, vull dir, vinc a jugar amb els nens perquè em donen mitja vida, i és que és així. Realment, poder estar amb nanos, poder veure el salut que s'ho passen, el que aprens d'ells, és una passada. Això si treballes en qualsevol feina que ja impliquin infants, t'han d'agradar, i per sort aquí tenim un equip que realment s'ho passen molt bé.
Veiem alguns dels monitors donant indicacions ja, suposo que per la sortida, no? Que suposo que és important doncs, que tothom es comporti bé en un lloc extern i això. T'anava a preguntar una mica el feedback que rebeu dels nens, també, perquè hi ha un programa d'activitats molt marcat, com deies, a vegades amb sortides, a vegades amb activitats, a vegades amb piscina, amb activitats, suposo, més de lleure. Quin és el feedback que rebeu dels nens i nenes? Suposo que també, no sé si potser podeu arribar a adaptar alguna activitat, si els agrada més o els agrada menys. Com ho feu, això, David?
Sí, mira, per suposat, i això jo crec que més el que et deies, el punt de tenir monitors amb experiència, que a vegades tu tens planificada una cosa, la comences a fer i veus que no està funcionant, doncs la capacitat de canviar. Jo sempre els dic, a veure, si diem que hem de fer robòtica o que estem fent una activitat, s'ha de fer, però a vegades pot durar mitja hora, a vegades pot durar una hora, a vegades pot durar una hora i mitja, o a vegades, si aquesta activitat és que no està funcionant, també tenir la capacitat de poder-la girar, no? I això, jo dic, això és la feina dels monitors, és veure si allò que hem planejat fa 3 o 4 setmanes realment té cabuda avui en dia, un cop coneixes el grup, un cop els tens, potser dius, hòstia, aquest tipus d'activitat en aquest grup no acabarà de quallar, doncs pues li dono un tomb. També nosaltres, per exemple, el que fem és fer una reunió cada dimecres per valorar el que hem fet fins ara i veure si hem de tractar alguna cosa, acabar de polir algun detall, vale? per cada setmana fem una reunió amb tot l'equip per acabar de polir detalls.
Comentaves que aquest mes d'agost està funcionant força bé, de fet veiem aquí una petita reunió prèvia, com dèiem, amb força nens, realment doncs la xifra enguany ha estat bona, suposo, no? No sé com ha anat també el juliol, que potser és el mes per excel·lència, el mes on doncs, les vacances dels pares encara no han arribat. Com ha anat aquest mes de juliol? Veiem que el mes d'agost està funcionant bé, el juliol suposem que més o menys en la mateixa línia, no?
Aquest any, sí, la veritat és que ha anat molt bé, també. Bueno, aquest any hi ha hagut algun campus de tota la vida que no s'ha fet, i llavors, evidentment, això ha repercutit en més gent en els altres. Bé, aquest any estem molt contents, hem tingut una bona afluència de gent i la sensació general és que ha anat tot molt bé, no hi ha hagut cap incident greu, tot ha anat estupendo i el feedback que rebem dels pares i les famílies és molt bo.
Suposo que també és això, no? Gratificant que els nens doncs, els agradi tot, però que els pares, que al cap i a la fi són els que reben directament, quan arriben a casa els nens, escolta, m'agrada molt això, suposo que també quan rebeu, doncs, el reconeixement dels pares també molt contents com a monitors, no?
Sí, home, i tant, de fet, a veure, al final els pares, si no estan contents, no te'ls portaran l'any que ve o no els voldran portar, llavors és molt important que els pares estiguin contents, que vegin que fem bona feina i que bé, els nens surtin contents i arribin a casa amb mil històries per explicar, és realment el que els pares et valoren el dia a dia i et diuen, ostres, és que ens expliquen que vam fer no sé què, ens expliquen que vam fer tomates, i això, doncs, va, és el que posa en valor la feina, que els nens gaudeixin i els pares ho vegin, que els nens estan passant bé.
Per qui no sàpiga, l'estima, a més, no es queda només amb un servei de matí, podríem dir, o oferiment de matí, sinó que feu altres serveis complementaris, per si doncs, no n'hi hagués poc amb la tasca dels monitors des de primera hora del matí. Com treballeu, també, i explica'ns una mica aquestes activitats o aquests serveis alternatius que oferiu des del casal l'estim, David, que oferiu, a més, hi ha menjador, em sembla, és a dir, gairebé, quasi no tot el dia, però gairebé, no?
Bueno, intentem adaptar-nos molt a el que seria un horari escolar. Nosaltres el que fem és oferim l'opció de fer acollida de 8 a 8.45. A les 8.45 ja obrim les portes per fer el que és l'estim bàsic, que és de 9 a 1. Però llavors, bueno, donem l'opció de fer de 1 a 3 és el servei de menjador i de 3 a 5 fem activitat de tarda. Ja dic, intentem equiparar-nos bastant a l'escola perquè al final és això, els pares tens les feines, tens tasques a fer que estàs acostumat a poder deixar els nens doncs, de 9 a 4 i mitja o de 9 a 5 o de 8 a 5, el que sigui, doncs intentem que puguin poder-ho mantenir.
Jo penso que també adapteu molt les activitats segons l'edat. Això vam anar, em sembla que al casal del Crist de Formestre ens van dir que també hi havia dos o tres grups, s'adaptaven molt les activitats. Evidentment, no és el mateix treballar amb nens de 5-6 anys que amb nens de 10 o 12, que també doncs, ja han crescut una mica més. Com adapteu també? Suposo que amb aquestes reunions preparatives busqueu una mica què pot agradar més a cada perfil d'edat i suposo que sortides i tal també ho adapteu segons l'edat dels nens i nenes, no? Perquè canvia tot, suposo.
Sí, nosaltres sobretot ho dividim en dos grans grups, que és petits i grans. Petits, nosaltres diem que el comptem des d'I3 fins a primer de primària i de segon en amunt ja són grans. Llavors, les sortides de petits i les sortides de grans són totalment diferents, però després, dintre aquests grups de grans i petits, hi ha subgrups, i a més encara s'adapta més. Tenim el grup d'I3 i 4, que és un subgrup, el grup d'I5 primer és un altre, i així podem adaptar totalment, perquè és evident que no té res a veure un nen d'I3 amb un nen de primer, per tot i que els contem com a petits i que facin les mateixes sortides, la metodologia és molt diferent. Avui mateix, per exemple, surten els dos per un mal parc i l'altre se'n va fer una gincana. No té res a veure.
Què és el que agrada més? T'he de preguntar, no? Perquè hi ha moltes activitats que potser, tot i que sigui doncs, una mica ciències i matemàtiques, ja no és que els agrada molt, i de fet aquest mètode innovador pot semblar doncs, molt xulo per a alguns nens, les sortides potser és el que potser sembla més curiós, però què agrada més als nens i nenes, David? Potser segons l'edat també varia això, no?
Mira, això si vols també els hi podrem preguntar a ells, que em veig que uns quants els hi podem preguntar, però jo et diria que depèn molt de cada nen, perquè és que al final hi ha nanos que estan bojos fora de sortides, hi ha alguns, per exemple, ja fa molt veteranos que fa molts anys que venen, que ja trien a dir les sortides, de vindre aquesta setmana i aquesta, perquè m'agrada aquesta sortida, aquesta altra, però també hi ha molts nanos que venen per la robòtica, hi ha altres que venen pel concepte Steam, és a dir, a tots hi ha coses, també els fanàtics de la piscina, que sí, són cada any que no hi ha manera de treure'ls de l'aigua, però vull dir que una mica depèn de cada infant i les seves preferències. Nosaltres intentem donar cabuda a tots i fer activitats, i sempre dic que hi hagi molta varietat i que siguin prou curtes, per si alguna cosa no t'agrada, no? Que no estiguis tot el matí amb allò, sinó que una horeta i canviem, i així, doncs, intentar adaptar-nos al màxim a tothom.
Sílvia, per acabar l'entrevista, anem una mica cap a aquesta zona de nens i nenes que, com dèiem, estan acabant de preparar una miqueta i tenim aquí alguns dels participants amb aquest casal Steam. Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Molt bé.
Bon dia.
Us anava a preguntar una miqueta què és el que més us agrada d'aquest casal Steam, no? Quines activitats us agraden més? Avui feu sortides tots els grups, no? Què us agrada més, ara que estem doncs, ja al mes d'agost acabant aquest casal? Què us agrada més d'aquest casal, nois?
M'agraden sobretot totes les activitats que fem i m'agraden molt les sortides, que sortim al parc, que anem a diferents locals i sobretot les sortides.
Els dies que anem al parc també, sobretot quan estem tots fent activitats i llavors també els monitors també s'adapten sobre el que ens ve més de gust jugar al parc i les activitats que volem fer.
Que això, el mateix que he dit ell, que anem al parc i ens ho passem bé, fem activitats que sempre estan bé i sempre ens pregunten per jugar què volem jugar.
Molt bé, escolteu, doncs moltes gràcies. També moltes gràcies al David Cossé, que una mica és coordinador, podríem dir, coordinador i director del casal d'estiu d'aquí de l'Estim. Gràcies, David, un any més per acollir-nos també aquí a Ràdio Vilafranca, el sortim al carrer del Penedès, a Gama Extra. Gràcies. Res, un plaer a vosaltres per venir. Sílvia, tornem la connexió des d'aquí, des de la Fundació L'Espiga de Vilafranca, des d'aquest casal Estim. Realment, molta activitat avui, moltes sortides, que esperem que vagin la mar de bé i que, escolta, sortir del Planeta Màgic o sortir de per Gimcana al centre de Vilafranca o sortir de per aquí, per algun parc de la vila, és tiro segur. I res, escolta, acabant aquest canal d'estiu d'aquest any 2025. Sílvia.
Gràcies, Enric. La veritat és que dona tota la sensació que s'ho passen bé. Aquí deixem aquest Sortim al carrer. Dijous vinent tornarem a sortir al carrer i apropar-vos altres activitats de la mà de l'Enric Vidal.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla des de l'equip d'informatius Goret i Martínez. Les noves generacions s'enfronten a problemes de salut mental que cal abordar amb educació i suport social. L'Espai Cultural Fòrum Verger acollia fa uns dies una jornada amb experts i un testimoni personal que abordava els reptes i solucions per al benestar emocional de les noves generacions. La jornada tenia com a objectiu abordar els desafiaments actuals i les possibles solucions per millorar el benestar emocional dels i les joves, uns joves que ja fa anys han vist incrementar la seva problemàtica de salut mental i que la Covid no va fer més que aflorar-la. Els problemes de salut mental entre els joves han passat a un primer pla en els darrers anys i com afrontar-los és un tema que preocupa. Una mostra en va ser aquesta jornada celebrada a Vilafranca i una mostra ho és també el contingut del programa complet de la Setmana de la Salut Mental 2025 que s'organitzarà al Parc Sanitari Sant Joan de Déu el proper mes d'octubre i on experts analitzaran la incidència dels problemes de salut mental en el jovent, les famílies, en l'àmbit de l'esport, la recerca i el canvi climàtic. La Fundació Emprius adquireix el mas de Cal Cisteller a Font-rubí per tirar-hi endavant l'Ateneu Rural del Penedès. Després d'anys de treball, suport mutu i el denominat tornallom, el sistema de treball comunitari en un entorn rural, la Fundació Emprius ha decidit comprar col·lectivament el mas de Cal Cisteller. Pròximament, però, la Fundació firmarà una cessió d'ús vitalícia a la cooperativa d'enxarxament rural El Cistell. La cessió anirà lligada al manteniment de l'ús de l'espai com a Ateneu Rural obert a enfortir el teixit social de Font-rubí i del Penedès en general. Des de la xarxa de Masies han volgut obtenir aquest espai, per exemple, per generar un punt de trobada que els permeti compartir entre ells inquietuds, nous projectes, així com per millorar-ne l'espai mitjançant la recuperació de camps d'oliveres i vinyes abandonades, generant autonomia econòmica i alimentària. Ja estan a punt els espais d'ombra dels centres educatius de Sant Sadurní. Els centres educatius de titularitat municipal Jacint Verdaguer, La Pau, l'Espurna i la Filoxereta estrenaran el curs vinent els espais d'ombra creats per alleugerir els efectes de la calor que cada any arriba més aviat. El projecte, impulsat pel Servei d'Educació i el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní, té per objectiu dotar d'espais d'ombra els centres escolars i les escoles bressol municipals. L'embalat dels espais està pensat per protegir els infants durant els mesos més calorosos i assolellats i reduir la temperatura al màxim. El pressupost per les quatre escoles, amb un total de 700 metres quadrats, és d'uns 56.000 euros. Les superfícies d'ombra van dels 20 als 80 metres quadrats per vela. I la Garalda obre el concurs per la nova gestió de la taverna gastronòmica. El Casal Popular La Garalda ha obert un procés públic de selecció per la nova gestió de l'espai gastronòmic La Taverna de La Garalda, un dels pilars del projecte. Els darrers tres anys aquest espai ha estat gestionat per Toni Puerma, que s'acomiadarà de l'etapa convidant a les sòcies de La Garalda a veure el pregó a la taverna el dia 28 d'agost. La concessió de l'espai gastronòmic serà per un període de 5 anys amb revisió anual i inclou l'ús de l'espai amb cuina equipada, condicions de col·laboració amb activitats formatives i culturals i el compromís de vetllar per la continuïtat de l'esperit obert i col·lectiu que defineix La Garalda. Per tal de poder-hi participar, cal que les candidatures estiguin constituïdes com a cooperatives, societats laborals, associacions o autònoms i presentar un projecte que combini experiència en restauració, proposta gastronòmica pròpia, activitat cultural i coherència amb els valors del casal.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Els dijous ja sabeu que és sinònim de vi aquí a Ràdio Vilafranca, el Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu. Tenim la visita del sommelier Xavi Martí, on amb ell doncs, comentem aquelles curiositats que engloben tot el sector vitivinícola i desmentim aquells aspectes que sovint donem per fets o que a vegades no són realment tal com els hem après. Molt bon dia, Xavi, què tal?
Molt bon dia, Marc, un plaer.
Avui de què parlarem? Perquè realment les darreres setmanes has comentat coses molt curioses entorn de tot aquest sector. Avui, cap on vols centrar la secció?
Avui m'agradaria parlar de totes aquelles, tots aquells factors que influeixen en una copa de vi. Potser tots no us podrem parlar, però sí dels que són més rellevants.
Uh-huh. Veig que aquí has estructurat, no?, amb diversos blocs, tots aquests factors que engloben el conjunt d'una copa de vi, no? Una cosa que pot semblar molt senzilla, però després hi ha moltes coses al darrere. El primer bloc és la denominació d'origen. Comencem per aquesta part, no?, que potser és la més fàcil d'entendre. Per tant, quins factors són els que influeixen en la denominació d'origen? Una cosa que aquí al Penedès podem tenir la sort i fins i tot el privilegi, no?, de fardar-ne, perquè en tenim una.
Sí, exacte. Tenim una denominació d'origen de les més conegudes a Catalunya. És la que té més densitat de cellers i també la que és més gran. Abans ho era la Diu Bages, però des de que la Filoxera doncs, és el Penedès. Una denominació d'origen podríem dir que és la que engloba les característiques més rellevants d'una zona. No només és l'àmbit geogràfic, sinó que també podríem dir, a grosso modo, que és el tipus de sol i la seva composició química i el clima, tant si és continental, atlàntic o mediterrani. En el nostre cas, evidentment, mediterrani. Uh-huh. Després, la denominació d'origen també té la seva pluviometria i humitat ambiental, té sempre les seves característiques de vent, l'exposició del sol, no estem parlant de tramuntanes aquí, justament, estem parlant uh-huh. del nostre microclima particular, i dins de la denominació d'origen, com és el cas de la DEO Cava i DEO Penedès, doncs s'han pogut fer subdivisions per poder especificar més, però al final estem parlant d'una zona extensa.
La denominació d'origen Penedès engloba diverses comarques i, com has dit, diverses zones, des de la costa, no?, passant per la plana penedesenca i fins i tot algunes zones, no moltes, però tenim algunes zones muntanyoses, no?, on trobem tota aquesta denominació d'origen. És molt interessant això que dius perquè influeixen factors com aquest microclima, i aquí al Penedès crec que en tenim diversos, no?, perquè a la costa, per exemple, hi bufa el vent de marinada i això també és un factor a tenir en compte, la radiació solar en funció de on ens trobem també pot ser diferent, i la pluviometria, no?, una cosa potser que aquests anys n'hem parlat moltíssim a causa de la sequera, una pluviometria ideal, en aquest cas per la nostra denominació, quina seria?
Nosaltres estem acostumats a una pluviometria d'uns 600 mil·lilitres a l'any. És important que aquests 600 mil·lilitres caiguin de forma repartida, no com aquests cops que han caigut 150 en un cap de setmana sí. I fan destrosses. Si estem parlant de 600-650, normalment la vinya acostuma a anar molt bé, sempre i quan caigui ben caiguda.
Uh-huh. Cosa que fa 3 o 4 setmanes no va ser així. Penso que no ha portat greus conseqüències. Em sembla que el sector calcula que allà on va caure pedra doncs sí que hi va haver algunes petites destrosses, però no hem de lamentar danys, no?
En general, va caure bé, en general.
També has comentat aquí, i que és bastant curiós, el pendent de les vinyes, no? Aquí al Penedès em sembla que això no és massa significatiu en el sentit que tot és bastant pla, però si ens anem al Priorat, no, sí que trobem aquestes típiques vinyes, no? O per exemple, a la Terra Alta, no? Aquestes terrasses, correcte, que són zones muntanyoses amb subdivisions de vinyes.
Clar, aquí el que és molt important, sobretot a l'hora de veure les terrasses, és que unes començaran a madurar molt més aviat que les altres. Un cas molt extrem, també podem veure a Canàries, on ja té aquells pendents que una mateixa vinya va des del 0 metre que està a nivell del mar uh-huh. als 300 o 400 metres. Clar, amb aquesta diferència estem parlant de que la verema s'allarga molts dies i normalment, com més amunt estàs del pendent, menys...
És més difícil, no? Menys...
Sí, madura millor. Uh-huh. Sí, madura més a poc i millor.
Uh-huh. D'acord. També tenim el factor humà, no? Que això també és inevitable. Tenim la denominació d'origen i després també la tasca del viticultor o viticultora, que és primordial.
Sí, el viticultor, evidentment, influeix moltíssim, i juntament amb l'enòleg, les dues parts més decisives que hi ha. El viticultor influeix directament en quina varietat, peu i clon utilitza, així com el tipus d'agricultura. Vam parlar la setmana passada de l'agricultura convencional, ecològica, biodinàmica, la que fan servir cadascun. Influeix en el marc de plantació. El marc de plantació és quantes plantes hi fiques per hectàrea. Des d'un metre per metre, que serien 10.000 plantes, evidentment ningú les planta, no? El més normal que planeja és unes 2.500 plantes per hectàrea. Com si és envàs o espatllera. Si el tipus de poda, la gestió del sòl, si fiquen rec o no reguen. Tot això, més amb la concordança de l'enòleg, són els que fan la decisió de com i quan baramar. I, evidentment, el destí d'aquell raïm per quin vinirà. Si anirà per vida taula, o vida finca, o cava, o qualsevol altre producte.
Un cop ja tenim la tasca humana del viticultor o viticultora, després ens anem ja al procés d'elaboració, un cop escull tot aquest raïm, no?, i es porta a fermentar-lo per produir tot aquest destil·lat. En aquest cas, explica'ns, no?, l'elaboració del vi, quines decisions pren l'enòleg en aquest cas que poden afectar amb el vi.
L'enòleg, per començar, com dèiem, del moment de la barema i quin tipus de vi farà, doncs pot seleccionar si vol fer servir llevats autòctons o llevats seleccionats, seleccionats de forma química, o els autòctons que es troben a la mateixa vinya. Decidirà si fa criança, ja sigui amb fusta, amb acer inoxidable, amb fudre, amb formigó, amb àmfora, i, evidentment, el temps de criança i el tipus de clarificació i filtratge. A més, l'enòleg també té intervenció de la regulació específica dels vins ecològics o biodinàmics, que condiciona moltíssim el perfil del seu vi. I aquí les decisions de l'enòleg són fonamentals, però també la maquinària i les instal·lacions del celler dels quals disposi.
Això ha anat canviant al llarg dels anys per aquestes noves tecnologies, totes aquestes noves implementacions i fins i tot la manera, no, de cuidar la vinya al llarg del temps. Aquí, per exemple, veig algun vocabulari que el vam repassar, no?, en la primera secció de totes. Per exemple, recordem-ho, què vol dir una àmfora?
Una àmfora és un sistema de criança, però podríem dir que és dels més antics que hi ha. De fet, la denominació d'origen Tarragona, el seu símbol és una àmfora, que són de les àmfores dels romans. S'han trobat àmfores molt antigues en què a dins hi contenien vi.
Un doudre? Ho dic bé?
Foudre. Aquí m'ha colat la D.
Un foudre.
Un foudre. Un foudre és un barril, una bota, però molt gran. Estem parlant de botes de quantitats de 2.000, 2.500 litres, són botes molt grans, que es construïen inclús dins del celler. En canvi, les botes ara les compren i les porten.
Parlem de la bota, perquè precisament no ho hem tocat massa, no? És a dir, com influeix una bota en l'elaboració i en la fermentació, en la criança del vi? És a dir, realment, si utilitzem un tipus de fusta que un altre, es nota, però de quina manera?
Es nota molt. Sempre dic que es nota molt, i tot arreu es nota molt, però hi ha molts tipus de fusta que es fan servir. La més coneguda, el roure francès o el roure americà. Però també, si vols donar-li un toc més, no vull dir la paraula elegant, però un toc diferenciat de fusta o un toc més sutil de fusta, pots fer servir fusta d'acàcia, de castanyer, pots fer fusta de qualsevol tipus, quasi, no? I després influeix també si és una bota més torrada o menys torrada.
Què vol dir això?
Si passa més estona al foc o no.
I per tant, les botes aquestes, no, fetes de fustes de roure, són les que més aguanten també al llarg del temps.
Aguanten molt bé, però sempre una bota acostuma a aguantar les característiques que dona una bota al vi duren aproximadament uns 5 anys. Quan diuen que és un vi amb criança de bota de segon any, vol dir que el primer any ja l'ha fet dins d'una... ja ha fet un vi, aquella bota, ja ha fet un vi, on més o menys el 50% de les propietats que deixen a la bota passen al vi. El segon any en passaran un 25%, més o menys. El tercer any un 12%, el quart any... O sigui, cada
és un procés
menys,
més lent.
Més lent. Sempre i quan, clar, després també hi ha les botes de Jerez, aquests vins tan forts, que són molt buscats justament pels whiskies. Les whiskies envelleixen molts amb bota de Jerez, si poden.
Si poden. Perquè què vols dir, que la demanda és molt elevada?
Hi ha molta demanda.
Després, un altre apartat, sens dubte, l'embotellament i la guarda. És a dir, no és el mateix embotellar el vi amb una ampolla de vidre no? Que en un tetrabric, o fins i tot una cosa que està molt de moda, no aquí, però sí que ho vam comentar un dia, penso que fora de micros, no? Aquesta nova moda que es comercialitza als Estats Units, em penso, no? Que és com... Com una bossa metàl·lica o no ben bé metàl·lica, no? Però també serveix amb tetrabric, però dins hi ha com una bossa, no?
Sí, això del backing box.
Això mateix.
Bossa dins d'una caixa, backing box, no falla. I també s'utilitza molt als països nòrdics, sobretot pel tema d'ecologia. És un envàs que pesa molt poc, a diferència del vidre, i com que és quadrat, doncs encaixa perfectament. El backing box té molts avantatges, mai entra humitat, mai entra... És una mica aquell envàs es va consumint per dins, la caixa per fora queda igual, i fa que no s'oxigeni mai el vi de forma negativa.
I això realment té tirada aquí, a Catalunya?
No pel tema de la tradició. Aquí, a sota Espanya, és un país que ens agrada molt que l'ampolla pesi. Si l'ampolla pesa, el vi és bo.
Però és això, no? Pels països nòrdics es comercialitza de la seva manera i al final nosaltres també ens hem adaptat per al gust del consumidor, bàsicament.
Sí, exacte. Al final, si ens ho compren així, ho haurem de vendre així.
Tipus d'ampolles per diferents tipus de vi. Com és tot això, a tot aquest món?
L'ampolla, nosaltres tenim l'ampolla estàndard de 75 centilitres, que és l'ampolla que veiem a tot arreu. L'ampolla influeix en l'evolució del vi, perquè... la relació de líquid-oxigen és molt més baixa com més gran és l'ampolla. Està demostrat que l'ampolla de Magnum, l'ampolla de Girovan, l'ampolla... Com més gran és l'ampolla, acostuma a ser el vi evolucionant d'una forma més correcta.
I el vi de llauna, per exemple? No? Això també va ser una moda, crec, eh?
I encara se'n fan. De fet, jo en soc molt fan, perquè és una forma molt fàcil de beure vi. És com una cervesa,
sí.
L'envàs el pots tirar a qualsevol lloc, bueno, a qualsevol lloc no m'ha interpretat, però és un envàs que no es trenca, que no genera vidre, al igual que està prohibit beure cervesa de vidre pel carrer perquè si es trenca es pot ser un arma, l'ampolla de cava, evidentment, encara més gran.
I el gust canvia? Si es posa el vi no en una llauna, en una ampolla de vidre, molta gent fa aquest paral·lelisme amb les Coca-Coles, vull dir que es nota molt quan la Coca-Cola està embotellada en una ampolla de plàstic o quan està realment d'una ampolla de vidre. En el cas del vi, el gust canvia si està en un tetrabric, en una ampolla de vidre o en una llauna?
No t'ho sé dir, perquè quan fas un envàs, quan fiques un vi en un envàs, no el canvies d'aquell envàs. O sigui, no trobaràs un vi, invento un nom, el Masia Freier de Vallformosa, no te'l trobaràs en vidre i en llauna. Et trobaràs el Masia Freier en vidre i una altra marca amb llauna. Per tant, jo crec que...
Ara mateix no es pot comparar,
no es pot comparar, però segurament influeix en alguna cosa.
I ja per acabar, sens dubte, el servei, no? En el moment en què et serveixen la copa i te la posen.
Sí. Aquest servei, sembla que no, però és fonamental, perquè si tu estàs de gust a un lloc, beure't un vi més o menys bo et sentarà a glòria. En canvi, si estàs en un restaurant on el vi és boníssim i el menjar és boníssim, però tens una família al costat amb dos nens plorant tota l'estona,
ni el menjar
el disfrutaràs. Aleshores, i evidentment és molt diferent un sopar a la fresca amb els teus amics i amigues o un sopar íntim amb la teva parella.
El vi és una beguda d'estiu?
Sí.
Sí, eh?
El vi és una beguda que es pot beure tot l'any. El vi blanc normalment s'acostuma a anar a l'estiu, vi blanc, cava, escumosos així en baixa graduació, i el vi negre s'acostuma a anar a l'hivern, perquè té més graduació alcohòlica. Al final també, si una beguda alcohòlica té 14 graus o 15 i l'altra en té 11, a l'hivern, que fa més fred, acostuma a venir més de gust una beguda més forta.
Però és un producte que s'està desestacionalitzant, no? Diguem-ne.
Sí, va bé tota època de l'any, va bé. Potser no va bé tan bé en el moment concret, però durant tot l'any va bé.
Xavi, ja per anar acabant, em surto una mica del guió, però és que ara m'ha vingut al cap una altra qüestió que ens afecta de prop, i jo crec que el sector vitivinícola segur que també, i és que són aquests aranzels, no?, d'Estats Units, del Donald Trump. No sé si ja has pogut copsar com es respira l'ambient aquí al Penedès amb aquestes noves mesures. No sé si ho he pogut comentar una mica.
Pel que sé, els cellers estan comprant més raïm que l'any passat, que és una bona senyal. Ara, potser no estan comprant el suficient raïm com el que hi ha, segurament per la por d'aquests aranzels. L'aranzel, al final, evidentment fa molta por. Per què? Perquè encareix el preu que arriba al consumidor final. Uh-huh. És una forma de protegir el producte local, perquè a Napa, que també es fa vi, és caríssim. El vi de Napa, o sigui, el vi de Napa consumit allà, el preu és desorbitat.
Estratosfèric.
M'ho van comentar un dia, una copa de vi a no sé quin hotel de Washington, un vi normal i corrent, $25.
$25.
I clar, això aquí és impensable.
Una copa de vi aquí serveix entre 2 i 4 euros, més o menys.
Sí, si és un vi molt bo, te'n valdrà 15 com a molt, però estem parlant d'aquesta diferència de preu tan gran que, si més a més, hem de ficar una aranzela a sobre, aquesta copa de vi no valdrà 20 o 25, valdrà 30-35. Molt poca gent se'l podrà permetre. Aleshores,
estarem convertint això que no vols que passi, no? Convertir el vi en un producte exclusiu i que només el puguin veure unes persones concretes.
Clar. A no ser que facin només el seu propi consum, el seu vi, el que consumeixen el vi propi de Napa i els seus països.
I realment té tirada aquest vi o no?
N'hi ha de molt bo, no ens enganyem, hi ha vi molt bo que està fora d'Espanya.
A vegades cal obrir-nos, eh?
Cal obrir-nos, a Napa fan vi molt bo, el problema que té Napa potser són els preus. Uh-huh. Però vaja, n'he provat vins i són molt bons.
Uh-huh. Estarem al cas, Xavi. Tall de conclusió, explica'ns una mica què en traiem de tot plegat. Avui hem fet tot aquest procés parlant des de la denominació d'origen, parlant també per la tasca humana, passant per l'elaboració del vi, l'embotellament i al final, no, que és quan te'l serveixen. Conclusió de tot plegat.
La conclusió és que una copa de vi, com diu la Deo Penedès, justament, 2.700 anys d'història, dins d'una gota de vi hi ha emocions, hi ha factors humans naturals que es troben, i jo us convido a que tasteu, beveu, si no és Penedès, que sigui una altra denominació d'origen, però fins aleshores, brindeu i gaudiu.
Clar que sí, Xavi. Moltes gràcies una setmana més per acostar-nos totes aquestes curiositats i per fer d'una manera molt més accessible i planera tot això que engloba el món del vi. I ens retrobem la setmana vinent amb més curiositats i també amb més mites que sempre és interessant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
Que vagi bé.
Ens queden pocs minuts per acomiadar aquesta primera hora i ho farem amb Europa, càrrec de Carlos Santana, de seguida al butlletí de notícies. I a les 10:06, 10:07 ens retrobem amb Tal dia com avui, el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes.